El gall del monestir, amb Josep Gimeno.
Passen 17 minuts de les 9, comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dimecres i amb nosaltres representants dels partits polítics en presència al ple, Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent, Sergio Blázquez, de Ciutadans, Eric Gómez, d'Esquerra Republicana Més, Roser Casamitjana, d'Iniciativa, i Pere Soler, del PSC. Molt bon dia als 5.
Bon dia als oients.
I també tenim lloc pels representants de Convergència i Unió i el Partit Popular per si es volen sumar al llarg del programa. Ciutadans, el PSC i el PP aniran junts fins al Tribunal Constitucional per presentar-hi un doble recurs per la declaració d'inici del procés d'independència. Uns recursos que arriben després que la mesa del Parlament va decidir que continuï la tramitació de la proposta de Junts pel Sí i la CUP. Ciutadans, el PSC i el PP en presentaran un de recurs cadascun per evitar que es voti en un ple, i un altre de conjunt promogut pel Partit Popular i que les altres formacions s'hi han sumat. Tot això per la celebració de la Junta de Portaveus d'aquest dimarts sense que estigués constituït el grup parlamentari popular. La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, assegura que aquest Parlament no ha fet res il·legal i assegura que es tracta d'un problema de forma i que la Junta de Portaveus ha estat consultiva, que el reglament hi obliga per escoltar les peticions de tots els grups i que la decisió de convocar-la es va prendre després que ho aconsellés un informe jurídic. Hem explicat com està la situació al Parlament, ara m'agradaria conèixer les seves opinions i començarà aquesta ronda inicial Dimitri de Franc, de la CUP Procés Constituent. Bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, para comenzar un poco, yo soy del grupo de
Procés Constituent.
De la CUP Procés Constituent, pero yo soy del Procés Constituent y nosotros no tenemos ninguna persona en el Parlamento, o sea, con lo cual un poco lo que yo puedo dar es la visión del proceso y un poco la opinión personal, ¿no? Me parece que llegado a este punto seguimos tratando de solucionar los problemas vía judicial. Problemas que no son de carácter judicial, que son de carácter político, que problemas que son de convivencia. La resolución de este problema va mucho más allá de una propuesta de una prohibición en el constitucional. Entonces sería interesante ver cómo se va resolviendo el tema en los próximos días, porque la verdad que tenemos poca información, los que no estamos en el Parlamento tenemos poca información de lo que va pasando y muchas veces nos enteramos por los medios de comunicación. Hay mucho ruido de los medios de comunicación y sería prudente un poco esperar a ver también qué pasa.
En aquest cas ara és torn per a Ciutadans. Sergio Blázquez, bon dia.
Sí, bon dia. Bueno, seguimos un poco con la dinámica de la legislatura anterior. Parecía, digamos, yo había escuchado la entrevista que le hayan hecho, en este caso en Buit TV, a la señora Forcadell, y lo que quería ser, digamos, una presidenta para todos, creo que la credible la ha durado dos o tres días, ¿no? Entonces, resulta un poco cansino, ¿eh? O sea, digamos, haciendo política local resulta cansino, pero bueno, hay que estar ahí. Pero seguimos exactamente enrocados en la misma dinámica. En vez de intentar llegar a un consenso mayoritario, pues volvemos, digamos, a apostar por lo que es la fractura, apostar por lo que es la judicializar la política. En este caso, pues parece ser que se ha constituido la Junta de Portavoces sin el Partido Popular, que era la primera vez que sucedía, aunque parece ser que la señora Forcadell está absolutamente a favor de que esto se haga así. Y lo único que vemos es improvisación. Esto es una improvisación, es una novela por fascículos, y esto no nos va a llevar a ninguna parte, incluso iría más allá. Parece que había habido unas filtraciones por parte de Convergència, en lo que eran, digamos, en la reunión que habían tenido con los consellers, y al final el señor Mas pues había dicho, o le había preguntado a uno de los consellers, si es que teníamos que volver a convocar elecciones. Y esto desde luego no es la política. La política es, una vez dados unos resultados, que creo que han sido muy representativos, tenemos que llegar a acuerdos, pero tenemos que tener una posición más constructiva y Ciutadans por lo menos apostará por ella.
Esquerra Republicana Més, Eric Gómez.
Hola, bon dia. El que està passant ara mateix al Parlament és que s'està executant, s'està tirant endavant un mandat democràtic, un mandat claríssim que va sorgir del resultat de les eleccions del passat 27 de setembre. A ningú pot sorprendre el que està passant, perquè no es va enganyar ningú durant la campanya. La presidenta del Parlament en cap moment ha incomplert el reglament. justament va convocar Junta de Portaveus perquè així ho requeria el reglament, i no és cert que el Partit Popular no hi fos convocat. El Partit Popular, fent un ús purament amb criteris absolutament polítics del reglament, no va ser constituït en grup parlamentari, i la solució que s'hi va donar des de la mesa, en aquest cas des de la presidència del Parlament, va ser convocar a tots i cadascun dels diputats del Partit Popular. Per tant, si el Partit Popular no va ser en aquella reunió, va ser simplement perquè no hi va voler assistir. És a dir, que el problema del reglament no hi és. I en darrer terme, la resposta que s'està donant des del Partit Popular, des de Ciutadans i des del PSC, és la resposta que ja ens tenen acostumats, que és allò que no es pot o que no poden resoldre democràticament al Parlament, ho porten al Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional deslegitimat i polititzat, perquè aquest, per la via judicial, sigui qui resolgui i incompleixi el mandat del que va expressar la majoria del poble de Catalunya el 27S. Res nou, però el procés segueix endavant i continuarà endavant.
Roser Casamitjana, d'Iniciativa.
No sé. Jo, si m'ho miro des de fora, intento mirar-me fredament. El que crec és que estem amb un atzucat que no sé pas com ens en sortirem. És a dir, és evident que estem tots d'acord que no s'hauria de judicialitzar la política s'ha de resoldre per via política, per tant, amb diàleg i amb consens, però això ho tenim així. I un cop presentat això al Tribunal Constitucional, no sé què farà el Constitucional, i per mi encara més important, no sé què farà el Parlament en resposta a el que dirà el Tribunal Constitucional. Jo ignoro si, més enllà del reglament, si la Carme Forcadell va complir o no el reglament. Jo suposo que sí, espero que sí, perquè suposo que hi ha gent amb prou criteri jurídic com per desaconsellar-li que no ho fes si és que no podia ser, però la qüestió és que tenim un Parlament absolutament dividit, absolutament fragmentat, que crec que reflecteix una mica la fractura que s'està fent a la societat catalana. I a mi el que em sap greu és que això no contribueixi a sumar, sinó que per mi el que fa és restar per un cantó i per un altre. I crec que amb això no sé si podem anar enlloc o no podem anar enlloc. Jo no sé com s'hauria de resoldre, ni sé què s'hauria de fer, però crec que aquesta no és la manera, i estic convençuda, vull dir, estic d'acord en que s'està portant al Parlament els resultats del 27S, però vull dir, atenció, el país és molt complex i sabem que malgrat tot l'independentisme no va guanyar en vots, i això jo crec que ho hem de tenir present a l'hora d'endreçar aquest país.
Pere Soler, del PSC, per tancar aquesta ronda.
Sí, hola, molt bon dia a tothom. A ningú se li escapa que estem com en un forat negre, no? Estem en un atzucac, estem en un Big Bang, però no estem en el punt zero d'un nou país, sinó estem en el punt X d'un vell estat amb unes dinàmiques que haurien de canviar, amb una nació que també porta molts anys treballant. I en aquest punt X és li hem de donar resposta a la ciutadania que viu en aquest territori. I la manera de fer-ho, sens dubte, és vertebrar unes noves relacions, dotar-se d'una estructura que doni resposta a les problemàtiques i les necessitats de la nostra ciutadania. I els socialistes tenim una proposta ben clara, que és precisament modificar aquest model d'estat i aquesta estructura. Què ha passat en el Parlament? Jo crec que no té nom, en el sentit que s'han saltat a la torera molts dels procediments, s'han establert tempos i dinàmiques que no condueixen enlloc, més que a crispar i a l'enfrontament, i creiem que el que està fent és paralitzar el país. Mai s'havia vist en una democràcia que per modificar la seva llei mare, i no parlo de la Constitució, sinó parlo de l'Estatut, es necessitin tres quartes parts del Parlament. I, en canvi, per proclamar la independència d'aquest mateix territori n'hi hagi prou amb uns quants escons, i en canvi no amb la majoria, del que ha votat aquest país. Per tant, això ja és totalment insòlid. Però el més preocupant de tot això, ja més enllà de la dialèctica de la senyora Forcadell o d'aquests grups enrocats, darrere d'aquesta decisió hi han dues conseqüències. La primera és amagar tot el producte sorgit de la corrupció de Convergència Democràtica, del presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica, i és més, amb uns acompanyants, amb un partit que li fa el joc i li riu la cara a cara. I la segona conseqüència és tota la problemàtica que té el nomenament de la presidència del nostre govern. I conseqüència de tot això és un ofec social i un ofec econòmic en el nostre país. I que de retruc ens veiem perjudicats tant Sant Cugat com la resta de municipis. Només una dada.
Greument, senyor Pere Soler.
Una dada. La Generalitat deu més de 4 milions d'euros al nostre ajuntament. Ahir estàvem reunits en junta de portaveus al Consell Comarcal i a cada Consell Comarcal, i el Consell Comarcal del Vallès Occidental no és el que els deu més diners, està voltant els 8 milions i mig d'euros. La deuta de la Generalitat en cada un dels Consells Comarcals. Potser que ens ho fem mirar.
Ciutadans havia donat un torn.
Sí, el torn sobretot era per, de bon rotllo, preguntar-li a l'Eric, que al principi de la seva intervenció ha dit que no s'havia enganyat a ningú. Vaja, llavors, ara t'ho pregunto, perquè l'altre dia li vaig preguntar a la Mireia Engla i no m'ho va saber respondre. Vosaltres vau dir que això eren unes plebiscitàries, sí? Junt amb les CUP. Aquest plebiscit l'heu guanyat o no l'heu guanyat? Perquè amb un 47% dels vots només i un 53% en compte. Tenint en compte, vosaltres dieu que guanyeu un escons, però saps també que tot el que ve d'Espanya per vosaltres és dolent, menys la llei electoral vigent, que fa que els vots d'algú de Girona valgui tres vegades els vots d'algú de Barcelona. Bé, llavors, aquest plebiscit l'heu guanyat o no l'heu guanyat?
Contesto molt breument i molt fàcilment. Aquest plebiscit l'hem guanyat. L'hem guanyat amb escons, però també l'hem guanyat amb vots. I l'hem guanyat amb vots perquè en un referèndum, en un plebiscit, el que es compten són vots a favor i vots en contra. I en aquestes eleccions hi havia dues forces polítiques que es presentaven, una d'elles és en aquesta taula, que es presentaven dient clarament que no volien ser comptats en el bloc del no, i tampoc van enganyar ningú, i ho van dir durant la campanya electoral.
I tampoc en el vot del sí.
Ah, vaja, si tu comptes... Si tu comptes vots a favor, si tu sumes els vots del Partit Popular, el Partit Socialista i Ciutadans,
doncs,
i a l'altre costat comptes els vots de Junts pel Sí i de la CUP, hi ha més vots a favor que vots en contra. I en qualsevol referèndum el que es compten són vots a favor i vots en contra. La resta de gent no es posiciona, per tant, el referèndum està guanyat amb vots i també està guanyat amb escons, independentment de la...
Ha quedat clar, perquè no podem convertir un diàleg. Ha quedat clar el seu posicionament, que vostè considera que no va guanyar el referèndum o les eleccions plebiscitàries.
El senyor Coscubiela va dir que no s'havia guanyat.
Ahora le toca la Cooperación Constituyente, después Iniciativa y PSC.
Bueno, como algunos sabrán, yo vengo de un movimiento que se llama Proceso Constituyente, ¿no? Y era interesante cuando al principio del debate a mí me invitaron en varias ocasiones a hablar de los procesos de constitución de otros países. En este caso yo viví como militante y activamente proponiendo y todo en el proceso constituyente de Ecuador, cuando se cambió la constitución. ¿Y para qué nos vamos a engañar? O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Cuándo se ha hecho una nueva constitución sin desobedecer la vieja? Yo que yo sepa, nunca se ha hecho esto. O sea, siempre hay un matiz de desobedecer, de ir en contra de la constitución antigua. Porque todas las constituciones, cuando se hacen, se crean de un blindaje. Se crean de un blindaje propio. Entonces siempre va a haber este porcentaje de desobediencia hacia la constitución actual. ¿Y qué da la legitimidad para irte en contra de esa ley escrita? La voluntad del pueblo, la voluntad mayoritaria del pueblo, ya sea en las urnas o en la opinión. ¿Por qué? Porque los humanos tenemos la costumbre de establecer libros, de establecer palabras y divinizarlas. O sea, lo venimos haciendo desde la Biblia, después tenemos la constitución de cada país y creemos que eso es palabra santa y que no se puede cambiar. En todos los casos siempre encontraremos un pretexto legal, como pasó cuando se descolonizó toda América Latina de España, encontraron el pretexto legal de que no había estado español porque Napoleón estaba había tomado la península ibérica y no reconocían el gobierno de Granada. Siempre vamos a encontrar un pretexto jurídico para legitimizar las cosas, pero a la larga lo que vale en sí es la legitimidad que dé la ciudadanía a las cosas.
Iniciativa i el PSC, per tant, aquesta segona ronda.
Jo no sé si puc dir massa més coses. És a dir, jo crec que sí que es va dir des d'un primer moment que el primer que es faria, doncs, un cop guanyades les eleccions, que jo interpreto efectivament qui ha guanyat les eleccions, això ho tinc molt clar, no tinc cap dubte, que es faria, diríem, una taula que s'entraria a negociar. Jo interpretava que això seria el primer que es faria o que farien, diríem, els guanyadors d'aquestes eleccions, i no estic molt segura que això és el que s'estigui fent, i per tant jo crec que s'hauria d'haver enfocat d'una altra manera, no sé com, evidentment no tinc la solució ni moltíssim menys, però em sembla que la via que hem agafat doncs és una via frontista que en algun moment haurem de trencar, perquè estic d'acord que hi ha uns que els processos, diríem, o per trencar un procés ha de ser revolucionari, però no sé si en aquests moments, al nostre país, a la nostra època i dins de lo que entenem per Europa, això es pot fer així, s'ha de fer d'algun tipus d'una altra manera, i crec que no hi ha més altra manera que el diàleg i la taula de negociació. A mi no se n'ha acut cap altra, però no ho sé.
Sí, no tots els processos han de ser, jo no sé si la paraula rupturista, tots els processos renovadors, perquè tenim una mostra, el 2006, l'Estatut de Catalunya va fer un pas molt endavant, assolint les quotes d'autogovern que mai havia obtingut un territori a Europa. I es va fer de manera pausada, i es va refrendar, i la població ho va tirar endavant. I per tant va haver-hi un debat, van haver-hi unes aportacions, després van haver-hi unes, entre cometes, retallades, o es van modificar articulats per intentar enquivir-ho, i no va haver-hi cap tipus de trencadisses, i ningú, bueno, sí, ens va costar la presidència del nostre govern, no?, el Pasqual Maragall, però més enllà de tot això, vull dir, aquest país va fer un pas endavant amb l'Estatut de Catalunya del 2006. Una altra cosa és que després no s'hagi desenvolupat per un obstruccionisme de l'Estat. Jo, escoltant a l'Eric, hòstia, m'ha recordat una mica a Houdini, no? Fent filibusterismo amb els números. Esto aquí, perquè esto sumen, estos no, esto sí, hem guanyat. Els vostres socis que us donaran aquesta majoria en el Parlament van sortir la mateixa nit dient que el plebiscit s'havia perdut i que, per tant, s'havia d'enfocar les coses d'una altra manera, que es podia avançar cap a la independència d'una altra manera. Però els mateixos socis us ho han dit. Mira, reconeixer que heu guanyat les eleccions, ho hem de fer tots. Reconeixer que hem guanyat les eleccions, ho hem de fer tot. Però vosaltres comenceu a mirar-vos, no us mireu tant al melic, i comenceu a mirar la realitat, que ni plebiscit, primer perquè no existia aquest plebiscit, però que aquesta batalla l'heu perdut. I que el que heu fet, que us ha mandat el poble, és governar aquest país d'una punyetera vegada. Que ens teniu a tots agafats i que aquest país no avançarà i, a més, es quedarà aturat amb la conya del 3%, amb la conya de riure la gara-gara Convergència i amb la conya de no tirar endavant els projectes que necessita aquest país. Els serveis públics bàsics, educació, serveis socials i salut.
Esquerra i la CUP, i després Ciutadans.
Bueno, començo responent al darrer que em comentava el company del Partit Socialista. Que, aviam, en primer lloc, els números no fem la gana ni res. Cadascú, durant la campanya, va decidir on era. I el Partit Socialista ho va decidir clarament. Va decidir que estava en el bloc. Va decidir que estava en el bloc unionista. Va decidir que estava en el bloc unionista.
Unionista.
I va decidir...
Perquè això no és la guerra dels Estats
Units. Jo no he interromput en cap moment quan estava parlant. Demano el mateix respecte. Exactament el mateix. Va decidir que estava en el bloc unionista i que els vots al Partit Socialista computarien com a vots del no. Catalunya Sí que es Pot i Unió Democràtica van dir durant la campanya que ells no estaven en el bloc del no, tampoc en el del sí, però tampoc en el del no. Això ho van dir, i aquí hi ha la companya d'Iniciativa que pot refrendar les meves paraules. Per tant, no se'ls pot comptar com a sí, evidentment, però tampoc com a no. Per tant, en nombre de vots, perquè en els referèndums els vots es computen més vots a favor que en contra, vam guanyar. Dit això,
si no existia referèndum...
Dit això, jo no he interromput en cap moment les seves paraules. Dit això, nosaltres... Se'ns ha votat pel que vam dir que faríem en campanya, que és portar aquest país a la independència. I això és el que farem. I això és el que farem, malgrat no agradi a totes les forces que van sortir elegides en aquest Parlament. Mai s'ha vist que en democràcia calgui més majoria per modificar la norma fonamental que per iniciar un procés d'independència? Ostres. Doncs el Quebec i Escòcia no deuen ser democràcies, perquè el Quebec i Escòcia, això, es va iniciar amb un percentatge de vots molt inferior al que ha tret Junts pel Sí i la CUP en aquestes eleccions al Parlament. Per tant, molt lluny de la realitat.
Ciutadans.
Sí, Eric, no hace falta que te enfades, ¿eh?
El señor
Joan Coscubiela, por lo menos, yo se lo escuché decir, creo que tiene cierta relevancia lo que pueda decir, por lo menos dijo que habíais perdido el plebiscito con un 47, imponiéndoos a un 53% de los votos. Lo dijo el señor Joan Coscubiela. Segundo lugar, Dimitri, hombre, yo creo que el tema revolucionario, por suerte, digamos, en la sociedad occidental ha pasado mejor vida, ¿no? Ha pasado mejor vida y normalmente ahora hay procesos de reformas continuas de las constituciones. En todos los países, te diría que en la mayoría de países occidentales. Y eso es la forma como las constituciones, que siempre se van quedando desfasadas, se adaptan al futuro. Entonces, decir que la mejor forma es romper y no seguir la ley, yo creo que en Europa Occidental ni se lleva ni es lo aconsejable. Creo que nos tenemos que sentar todos a dialogar y a buscar un consenso que sea por lo menos de tres cuartas partes o del 80% de la ciudadanía catalana, que creo que hay unos mínimos que podríamos llegar a ese consenso, pero quien haya apostado por la vía rupturista yo creo que está dejando de lado las preocupaciones reales. Ayer creo que se comentaba que no había dinero para pagar a las farmacias. Bueno, pues esos son los problemas reales. Si resulta que os gastáis 225 millones de euros en TV3, que dobla a Canal Sur, triplica a Telemadrid, etcétera, pues bueno, yo entiendo que no haya dinero para pagar las farmacias. Tenéis dinero solamente para lo que os interesa.
Es interesante el tema de la legitimidad o no política y de las leyes. Es muy interesante porque, mira, bueno, yo hace 10 años de que llegué aquí pertenezco a varios movimientos pro derecho de los inmigrantes. Y una cosa interesante es que nos encontramos con que el 15% de la población catalana no pudo votar. Y te tengo que decir la verdad, hay votantes que son de Ciudadanos, hay votantes que son de Ciudadanos, hay votantes que son de Juntos por el Sí, muchísimos votantes del PSOE, de todos los partidos aquí. Pero no pudieron votar porque existe una ley que, aunque legal por ser ley, es ilegítima, que le quita los derechos de ciudadanía a los catalanes que no tienen DNI. Entonces, este 15% de la población, 1.185.000 personas, no pudieron votar. En ese momento nos damos cuenta que para ganar legitimidad muchas veces tenemos que irnos en contra de leyes injustas. Y leyes injustas también hay constituciones injustas, hay leyes injustas. Después, cuando evocamos la palabra revolución, me parece que a todos se les ocurre a Lenin asaltando el Palacio de Invierno una revolución también puede ser democrática. Una revolución es un cambio, ¿no? A veces muchos clichés con esta palabra. Por ejemplo, evolución tampoco quiere decir cambio a mejor. Evolución también quiere decir cambio a peor también, muchas veces, ¿no? La revolución en este caso es un cambio. Decían algunos pensadores, la primera revolución que se tiene que dar tiene que ser en nuestras mentes. Entonces, cuando exista esta revolución en esta mente, en nuestras mentes, armado no, en nuestras mentes, ¿no? Esto lo digo como un chiste, ¿no? Cuando exista esta revolución en nuestras mentes, podremos ver que no hay norma humana que no sea inquebrantable, que lo que tenemos que hacer con estas normas y con estas constituciones y con estas cosas escritas es procurar que tengan un mayor consenso y un mejor bienestar para toda la ciudadanía. De ahí para adelante podemos tirar.
¿Algun comentari més? Sí. Iniciativa i PSC, breument.
Jo només volia recordar que efectivament tant Escòcia com a Quebec com al Canadà, certament el procés es va iniciar, però un procés de negociació que va durar més de 2 anys en alguns casos, i efectivament es va fer un procés de negociació, que aquí evidentment no ha sigut possible. I al final això va acabar amb un referèndum, que és el que nosaltres venim demanant, encara que sembli un tòpic i una xorrez, doncs des del primer moment. Llavors, bé, doncs jo crec que aquí hi ha uns factors que es fan difícilment comparable amb aquests països, perquè allà hi ha hagut una negociació que ha durat molts mesos i que al final efectivament va acabar amb un referèndum, que és sí o no, cosa que aquí les eleccions doncs s'hi jugaven més coses. Les podem qualificar de plebiscits, efectivament, però hi jugaven més coses, quan amb un referèndum no.
PSC, tancarem el tema.
Sí, jo volia fer referència a Escòcia i a Quebec. Les coses s'han portat d'una altra manera. Per tant, les persones que ens han portat en aquest país, en aquesta situació, no es poden emmirallar amb Quebec i amb Escòcia, perquè han estat incapaços de poder negociar el resultat i la solució final. En tot cas, quan es parla de blocs, inclouen el PSC en el bloc del no, primer no ofenen, perquè no ofen qui vol sinó qui pot, i en aquest cas no és així. Però en tot cas, nosaltres és que sempre hem parlat de matisos. Nosaltres no estem en blancs i en negres, estem en matisos. Nosaltres, la nostra proposta, i em sembla que queda clar i segueix quedant clar cada dia, és una proposta d'avançar cap a un estat federal, reforma constitucional i avançar cap a un estat federal. Per tant, si a això tu li dius incloure'ns o no, et quedes feliç i dorms més tranquil, doncs ho fas. Però el PSC té la proposta federal i de reforma de la Constitució per donar un encaix, no només a Catalunya, però en aquest cas ja que parlem de Catalunya, un encaix territorial verdader. I l'única cosa, i l'última...
No, breument, i canviem de tema, sisplau.
No
deies
que m'interrompies.
Breument. Vale.
I l'última cosa és apuntar això que acaba de dir el Dimitri, que em sembla importantíssim, perquè el nostre partit fa anys que està treballant, però no s'hauria d'estar treballant des dels partits polítics, sinó des de la pròpia, des del propi govern, que és la capacitat de les, de les noves ciutadanies de poder incidir en aquell territori que viuen. Un major nombre dels convenis de bilateralitat entre els països, i aquelles persones que participen, que paguen els seus impostos, que viuen i que conviuen i que porten els seus fills i van a la sanitat i tal, tinguin el mateix dret i el mateix deure de votar en el nostre país, sigui quina sigui la contesa electoral que es faci. En aquest cas, nosaltres, i com a punt, ho vam denunciar durant la campanya municipal ja aquí, que aquest ajuntament no havia fet ni un sol esforç per informar la nova ciutadania i quins eren els plaços per poder dur el seu vot a les urnes.
Canviem de tema. Ens consta que hi ha negociacions per a les ordenances fiscals que s'han de portar al ple del mes de desembre. Hi ha contactes entre l'oposició i l'equip de govern. Recordem que l'equip de govern en aquest mandat no té majoria absoluta i per tant ha d'arribar alguna mena d'acord amb l'oposició per tirar endavant les ordenances. Per exemple, ahir Esquerra Republicana va fer una roda de premsa per explicar quines eren el que va qualificar línies vermelles. M'agradaria saber com van aquests contactes amb l'equip de govern, quines propostes estan fent des de l'oposició per modificar aquestes ordenances fiscals que es van aprovar inicialment en el mandat passat, però que ara encara estan en negociació perquè ha d'haver-hi l'aprovació definitiva, que com dèiem anirà al desembre i també amb els pressupostos. Que comenci la CUP. Quines són les bases amb què vostès estan negociant aquestes ordenances fiscals perquè la gent sàpiga quines propostes fan per a la ciutadania?
Bueno, en este caso, un poco lo que estamos tratando de hacer es ir al ADN de lo que es la izquierda, ¿no? Y tratar de crear un sistema donde el que más tenga, más pague, y el que menos tenga, menos pague porque simplemente no puede, ¿no? Una cuestión tan básica como esa. Estamos trabajando en la idea de crear un carnet de renta para aplicar la progresividad a los impuestos y a las diferentes tasas y a los precios públicos. O sea, en todo caso nos haría bien la diferenciación, porque no es lo mismo que una persona que tiene una casa que se está cayendo en el centro, por ejemplo, pague proporcionalmente la misma cantidad de impuestos que pagaría una persona que tiene un chalet de lujo en cualquier barrio de la ciudad, ¿no? Entonces, ese sería el punto clave, nuestro progresividad y justicia fiscal.
Més propostes, en aquest cas de Ciutadans, Sergio Blázquez.
Sí, nosotros hemos tenido, bueno, una primera reunión con el equipo de gobierno. No sé si vamos a llegar a algún acuerdo, creo que sí, que por lo menos hay opciones, por lo menos a que ellos puedan tener nuestra excepción, ya lo veremos, lo tenemos que desarrollar. Éramos partidarios de que el IBI no bajase un poquito más, en vez del 2,2% que va a bajar, que bajase hasta como mínimo el 4%, creo que al final no será posible, pero bueno, habiendo aplicado la reducción de los valores catastrales, por lo menos creo que hemos incidido positivamente en el bienestar de la ciudadanía. En cuanto a líneas rojas, que no vuelva a subir el endeudamiento. Lo digo porque algunas políticas, aquí nos gustaría hacer de todo, pero no hay dinero para todo. Y el otro día hablábamos off the record un poco, digamos, del espíritu de la butiqueta catalana, que yo casi diría que reivindico, ¿no? Lo digo por lo siguiente. Con la deuda que tenemos, destinamos 3,3 millones de euros al año, no a devolver, digamos, simplemente, digamos, el capital principal, sino a los intereses que tenemos que pagar, los intereses de la deuda. Bien, pagamos más del doble, o sea, o destinamos más del doble a pagar los intereses que a políticas sociales. Entonces, lo que no podemos hacer es volver a la situación anterior de un mayor endeudamiento. Esta sería una primera línea roja, no volvernos a endeudar más, por lo menos mantenernos como estamos o incluso bajar. También habíamos propuesto que en la ordenanza que regula el pago de los impuestos de los vehículos de tracción mecánica, que ahora mismo se está haciendo, digamos, por caballos de potencia, que sin recaudar ni más ni menos, estuviese ordenado por emisiones de CO2. Entonces, técnicamente creemos que es posible porque en las especificaciones técnicas de los vehículos ya viene registrado y que me conste esa documentación ya la tiene el ayuntamiento, y entonces sería lógico que en vez de pagar quien tiene un coche bastante potente, bueno, pues si ese coche es bastante potente pero contamina poco, pues por lo menos incentivar a que quien tiene un coche que contamina menos, pues que pague menos y al revés.
Més opinions, ara Esquerra Republicana Més, Eric Gómez, que de fet ahir van fer una roda de premsa sobre aquesta qüestió.
Nosaltres de moment el que hem tingut amb l'equip de govern són contactes informals, sí que esperem asseure'ns al llarg d'aquesta setmana o la que ve formalment amb les propostes, i ja estem treballant. El que vam presentar ahir va ser una sèrie de línies vermelles que si no s'accepten, doncs no hi comptarien amb el nostre suport, i si s'accepten juntament amb altres petites propostes que estem acabant de treballar, doncs podrien comptar amb el nostre suport per a l'aprovació de les ordenances. En primer lloc, que ens hagués agradat que ordenances i pressupostos s'haguessin pogut debatre conjuntament, però no ha estat així, i per tant jo crec que és la primera cosa que potser caldria dir. Malgrat això, sí que nosaltres participem de les negociacions. Línies vermelles que vam presentar ahir: d'una banda, renda. Creiem que com deia el company de CUP, procés constituent, ha de pagar més qui més té. Sabem que l'IBI és un impost que dificulta molt poder-ho fer així, perquè el que es fa és d'acord amb el valor cadastral dels habitatges, però sí que és cert que via subvencions, i per tant, en tant que negociació política, això es pot posar sobre la taula, es pot bonificar part d'aquest IBI a aquells col·lectius més vulnerables, de la mateixa manera que ara de fet ja es fan famílies nombroses, es podria ampliar els col·lectius tenint en compte, d'acord amb el nostre criteri, la renda. Tarificació social, el nostre company parlava de carnet de renda, jo no sé si nosaltres no tenim clar que hagi de ser carnet de renda o com ha de ser. Carnet de renda pot ser una bona mesura, però el carnet en si no deixa de ser el format físic. El que nosaltres volem és que els preus públics que s'estableixin siguin establerts en funció de la renda i del nombre de membres d'aquesta unitat familiar per la renda. És una cosa que no està inventada, ja s'aplica per exemple a Terrassa, i una línia vermella nostra seria clarament que de cara a l'any que ve això, i que ara mateix ja funciona, nosaltres creiem que cal alguns ajustos a l'escola de música, s'hauria d'ampliar com a mínim a les escoles bressol, i això seria una línia vermella que si no s'incorporés a les escoles bressol nosaltres ja no comptaríem amb el nostre suport per aquestes ordenances fiscals.
Breument, ja tindran algun altre torn per... Si no poden llegir la notícia, que les van presentar en roda de premsa, Iniciativa.
I llavors la darrera línia vermella seria la part de justícia impositiva, com deia, vinculada a l'IBI. Crec que cal una revisió cadastral des del 2006 que no s'ha fet, i per tant nosaltres instarem...
Iniciativa.
Bé, jo recordar dues coses. Primera, que nosaltres no arribem a comprendre com, entenent la continuïtat de l'equip de govern i la continuïtat sobretot doncs del tinent d'alcalde d'Economia, no hem pogut fer la discussió conjunta de pressupostos i ordenances. Ho haguéssim entès si hagués hagut algun tipus de ruptura, etc. Amb això no. L'altra cosa que vull deixar, diríem, constància, i que ja ho he dit moltes vegades però que em fa molt feliç, és que tothom en aquests moments parli ja de tarifació social. És una proposta que nosaltres vam presentar en l'anterior mandat, que ens miraven una mica com si fóssim alienígenes, però vet aquí doncs que això ara és com si diguéssim el plat fort de cada dia. Jo vull fer constar que la tarifació social no és exactament el mateix que la bonificació. Estem parlant de dos conceptes diferents, i per tant jo crec que això ho hem d'aclarir. La bonificació social és que es fixen uns preus i aquell que ho pot pagar els paga, i el que no se li fa una disminució en funció de la renda, que no és el mateix que la bonificació per aquest, per aquell, o per aquell que té més fills, o aquell que té un altre, més gossos, o una altra qüestió. I vull dir que efectivament que això ja s'està aplicant, l'Èric ha dit a Terrassa, efectivament, a Sant Feliu s'està aplicant, i s'està aplicant d'una manera concreta, concretament a escoles bressol i escola de música. Jo vull dir que probablement no totes les ordenances són susceptibles d'aplicar-hi aquest tipus de tarifació social. En qualsevol cas, cal aplicar-la allà on es pugui aplicar i allà on sigui fàcil d'aplicar. Nosaltres hem tingut també un primer contacte, no l'he tingut jo personalment, i per tant jo en aquests moments doncs no puc adelantar quines propostes presentarem, ni si votarem a favor ni en contra, però en qualsevol cas doncs penso que la negociació està oberta, i evidentment crec que per la ciutadania el millor seria que arribéssim a consensos, perquè probablement això voldria dir que l'equip de govern incorpora propostes que no són d'ells, que són de la resta de grups, i suposadament han de millorar aquestes ordenances. Per tant, jo crec que s'ha d'arribar a algun tipus d'acord, però en aquests moments no em sento capaç de dir-ho.
PSC, per tancar aquesta ronda.
Sí, enganxo això d'últim que deia. L'equip de govern en els darrers mandats ha tingut un caràcter retroactiu, no? És a dir, amb el sentit de dir, agafo propostes d'anys anteriors dels dels grups de l'esquerra i les incorporo. Ho ha fet, perquè en aquell moment sembla que costa molt reconèixer que agafen una proposta que ve des de l'esquerra i que se li aprovin les ordenances. Totalment d'acord, suposo que des dels grups de l'esquerra aniran tots en les mateixes línies. Parlava de una cosa, són la tarifació social. Els socialistes també fa molts anys que en parlem de tarifació social. Una altra cosa, parlava de les bonificacions, però una altra cosa són les subvencions i els ajuts també, eh? Vull dir que hi ha diferents categories. I per tant la proposta de l'esquerres no variarà excessivament. D'acord, tractar ordenances i pressupostos en un mateix àmbit, ho havíem lograt en l'anterior mandat. Ara el mateix equip de govern i el mateix equip tècnic i el mateix regidor s'han fet enrere, per tant això ja és un pas enrere. Com? Per on aniran nosaltres? Bueno, evidentment nosaltres farem una revisió de tot el que són les taxes i els preus. Tenim presentada una bateria no molt extensa, però sí, jo que sé, podíem parlar en tema de zona blava, l'IBI comercial, etc. Veure també com d'alguna manera es podria bonificar en aquest sentit l'IBI. L'IBI sabem que la rebaixa és lineal i per tant afecta totes les persones, els que tenen més renda i els que tenen menys, però ara com es pot compensar aquesta rebaixa en les persones que tenen menys ingressos, però també allò que competeix a l'emprenedoria, també com es pot subvencionar o ajudar els nous emprenedors, els nous negocis que es posen en marxa, o per exemple el que parlem de taxes o preus públics, no? de serveis que estem oferint a la ciutadania. Nosaltres sí que volem introduir el debat, que és la limitació per renda a l'accés als serveis públics, eh? Per ser molt breu, un exemple, nosaltres sí que hauríem de dir que aquelles persones que tenen una determinada renda haurien d'estar exclosos d'un servei públic municipal, com pugui ser, per exemple, l'escola de música o les guarderies.
Però no tenen el mateix
guarderies.
Dret per anar a aquests
bueno,
serveis públics?
Bueno, nosaltres estem...
Aleshores no són públics.
Nosaltres estem estudiant que aquest tipus de tarifació pugui haver-hi algun tipus de limitació.
Fem una última ronda. Pel mateix ordre, sí, però els demano brevetat perquè queden 6 minuts i... Facin alguna altra proposta que creguin que la ciutadania ha de conèixer i marxarem.
Es interesante cuando se hablan de datos económicos, porque muchas veces nosotros trabajamos sobre metadatas, o sea, grandes datos, y muchas veces tenemos que reducirlos a una propuesta. Porque, por ejemplo, lo que comentabas tú, Sergio, de la... Es que, disculpen. Que
sí, si no, s'ha d'apropar el micro perquè si no la qualitat del so baixa.
Lo que comentabas de la ecotasa, por ejemplo, a veces también te vienen trampas como la de la Volkswagen, ¿no? Claro, o sea, le pones una tasa a un coche que dice que consume menos y al final estás premiando la corrupción de la Volkswagen. Pero son trampas que tiene la metadata del sistema, ¿no? Y una cosa que comentaba Pera, que es importantísima, es comenzar ya a ver seriamente la cuestión de la emprendeduría en San Cugat, porque no puede ser que el 70% 80% de lo que tú pagas en un negocio se te vayan en cosas ajenas al negocio. O sea, lo que nosotros yo estoy emprendiendo ahora un pequeño negocio y lo que nosotros lo conocemos como gastos parásitos. No puede ser que los gastos parásitos o los gastos en impuestos sean tan altos de al final matar la propia actividad.
Ciutadans, alguna altra proposta o alguna cosa que vulguis arribar, un missatge?
Alguna aclaración. Nosotros, Ciutadans, está de acuerdo en que los impuestos tienen que ser progresivos. Lo que pasa es que las ordenanzas fiscales están muy, a nivel legal, están muy encorsetadas, ¿no? Entonces no te dan margen para por lo menos aplicar esa progresividad, y en cambio sí, luego tienes que ir a morir a presupuestos para allí, digamos, arreglar lo que las ordenanzas fiscales no te lo han permitido. Yo creo que estoy convencido, de verdad, que los presupuestos de 2016 en general, y creo, digamos, que todos los que estamos en esta mesa van a ser mejores que los del año pasado, porque nos van a escuchar, porque han perdido la mayoría de Convergencia y porque creo que vamos a poder hacer todas aportaciones positivas. También reivindicaría, digamos, que creciera sin duda la partida de lo que va destinado a políticas sociales, que tiene que crecer. Yo creo que hay algunas otras que están sobredimensionadas, el equipo de gobierno lo sabe, y espero que regamos todos juntos para que el presupuesto de 2016 sea mejor, que seguro que lo va a ser.
Bé, nosaltres ahir presentàvem i també presentàvem propostes per, vinculades a l'emprenedoria. En aquest sentit, totalment d'acord amb el que comentaven els companys de l'Esquerra, i nosaltres el que proposem justament és que aquells emprenedors, aquella gent que inicia un negoci, tingui bonificacions en una sèrie de taxes. La més clara seria, per exemple, la taxa de residus. Això es pot fer, és fàcil de fer, diguéssim, i per tant creiem que és una manera de que almenys durant el primer any d'obertura d'un negoci no tinguis aquest tipus de despeses i et permeti arrencar el negoci. Dic que m'ha sorprès molt la proposta del Partit Socialista de limitar l'accés als serveis públics pel que fa a nivell de renda. Nosaltres, la nostra aposta és tarificació social, és a dir, el preu es determinarà en funció de la renda, qui més guanya més pagarà per accedir al servei públic, però no es claurà ningú d'aquests serveis públics.
Iniciativa i PSC, marxarem.
Bé, jo només volia fer una petita... S'ha parlat moltíssim de l'IBI, sembla que sigui l'estarlet del tema. És a dir, hem rebaixat l'IBI, quina cosa tan estupenda. Si ens fixem de lo que deia, per exemple, el diari de Sant Cugat, que l'IBI mitjà de Sant Cugat, que paguem a Sant Cugat, així que paguem de mitjana, és sobre els 800 euros, una rebaixa del 2% vol dir que una família acaba pagant 16 euros menys l'any, el qual és una fortunassa que li permetrà fer milers de coses. Això significa un milió o més menys per les arques municipals. Amb això, possiblement, es podria evitar un cert endeudament. Només volia fer constar això.
PSC, breument, i marxem.
No, a veure, en els polítics ens paguen i ens escullen per dues coses. Per gestionar, però també per ser imaginatiu a l'hora de fer propostes i propostes que han de ser realistes. Hem dit que estem estudiant com podríem materialitzar-ho d'aquesta manera, perquè, a més, la igualtat d'oportunitats, així la llei ens ho prohibeix, no?, la limitació aquesta. Però hauríem de ser capaços de veure... Bueno, jo no sé vosaltres, però a mi cada vegada que va un cotxe d'alta gamma a buscar un nano a l'escola de música municipal, doncs a mi a l'estómac em fa mal, veient que hi ha nanos que no tenen l'oportunitat d'estudiar. I, per tant, estan ocupant una plaça, estan ocupant un servei públic que possiblement a partir dels seus recursos ho tindrien amb altres serveis. En tot cas, és una proposta imaginativa, s'ha de madurar i s'ha de veure com s'encaixa legalment.
Hem de marxar perquè gairebé són les 10. Dimitri de Franc, Sergio Blázquez, Eric Gómez, Roser Casamitjana i Pere Soler, moltíssimes gràcies als 5. Fins la setmana que ve. Que vagi bé.
Gràcies.
Salutacions als oients. Gràcies.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing, how do you do? They really say, I love you.
El gall del monestir.